Aset, 107.6 FM. Bon dia, passen 4 minuts de la 1 del migdia. Avui comencem aquesta hora del vermut una miqueta més aviat del que és habitual. Després d'un informatiu, doncs, podríem dir una mica accidentat, coses que passen a vegades. El que fem avui és reprendre aquesta tertúlia, la setmana passada no n'hi va haver, i avui per tornar a comentar l'actualitat de la nostra comarca i també de, com no, del que ha passat a Falset. Tinc aquí a l'estudi de Ràdio Falset el Jordi Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
La Rosa Garal no ens ha pogut acompanyar, però ens envia molts i molts records pels tertulians i els oients i espera que la setmana que ve ja s'incorporarà de forma habitual, com és el seu cas, aquí al costat, al meu costat, a l'estudi de Ràdio Falset. Senyors, tenim l'actualitat de la nostra comarca. Fa una estona, al començament de l'informatiu, sentíem el president del Consell Comarcal parlant d'aquesta compareixença d'una petita delegació fa un parell de setmanes al Parlament davant de la Comissió de Territori. Li van preguntar com si havien avançat les peticions. Recordem que eren, d'una banda, la creació d'una comissió interdepartamental de la Generalitat per tal de que aquesta candidatura tingués la força parlamentària necessària, i també la qüestió de l'ajut econòmic. El president del Consell Comarcal, Joan Carles García, ha dit que s'està treballant. Com ho veuen? Veurem aquesta comissió interdepartamental, i pot ser encara una miqueta més complicat en els moments que corren. Veurem i coneixerem aquest suport econòmic?
Home, jo confio que sí, no? Una de les coses que hem d'estar sempre esperant és la confiança. Malgrat que amb els polítics no es pugui confiar massa, però confiem de que faran la declaració del territori i que sortirem o no sortirem, perquè l'ajuda de la comunitat europea és, mos arribarà o no mos arribarà?
Bueno, en aquest cas no és de la comunitat europea, no. De moment estem al Parlament i l'hem demanat aquí.
Sí, però ja tirem endavant, ja, home, hem d'anar amb confiança i seguir els passos ja nosaltres una mica més pel davant, perquè així sempre podem anar aixafant el que mos vingui, que sigui dolent. Arribarà o no arribarà això, sí o no? Miquel, tu què dius?
Això suposo que deu ser un dels passos que s'han de donar per demanar el patrimoni de la comarca del Priorat.
De moment, els passos administratius, per dir-ho d'alguna manera, ja s'han fet. Sí, recordem que a dia d'avui
la Generalitat està a Madrid.
No només està a Madrid, sinó que està a la llista indicativa del govern espanyol de cara a l'any vinent a que presenti la candidatura del Priorat. Recordem la candidatura Priorat-Montsant-Siurana. S'està en aquest, no sé si dir-li impàs, perquè no és que no estigui en cap lloc, que està, potser li queden 2-3 passos abans de que es proclami oficialment, i ha estat relativament ràpid, almenys, si em permeten la meva opinió, pensava que entrar a la llista indicativa costaria una miqueta més, i a la primera ja ha estat allí. Estar a la llista indicativa és molt? No, però és un pas i força important.
Sí, sí que és molt, ja. De moment ja és molt poc estar allí. I llavors, el que passa que, clar, els papers van d'un secretari al subsecretari, del subsecretari a l'ajudant de no sé en qui. I així s'eternalitzen, també. Perquè, a veure, no només som nosaltres els que fem una petició, sinó que hi deu haver més gent, i llavors suposo que s'ho han de mirar tot, i per això
s'ha de fer una tria, sí. El patrimoni fa sempre una tria, del més singular, el més important. Però, clar, la pregunta és què els va semblar la resposta de la Generalitat als representants del Priorat, al Consell Comarcal.
Home, els van poder sentir aquí l'informatiu i
van venir com animats, no?
Sí. La valoració que feia el president del Consell Comarcal era que havia estat molt positiu.
Si hagués sigut Madrid, doncs, bueno, mira, però siguent de la Generalitat, jo crec que han de apoyar el territori, sigui com sigui. Jo me vaig alegrar molt de la notícia que vaig llegir ahir o abans d'ahir a La Vanguardia, de que abans del 2017 tota la zona de Prades serà parc natural. Vaig alegrar moltíssim, perquè és una cosa que vaig reivindicar jo sempre. No sols Prades, Montsant ja ho és, sinó que la Serra de la Llena, que ho intercomunica.
Sí.
Perquè allò és un corredor biològic. Llavors tindríem un dels parcs més grans del país, si es aconseguís això. Perquè Muntanyes de Prades agafa Priorat, també.
Sí.
Terme de Cornudella del Montsant, si no tinc mal entès.
Sí, Siurana.
Vull acabar de
concretar. Siurana està a les Muntanyes de Prades. Siurana perteneix a Cornudella. Cornudella és el Priorat. I em vaig alegrar molt, vull dir, si la Generalitat ja decanta amb els parcs naturals, crec que s'han de donar amb la mà amb el Priorat amb aquestes coses.
Home, va ser interessant aquí a Catalunya que hi havia ja la candidatura, si em permeteu, institucional, que era la de la cuina catalana, que també tenia molta força. Representants de Prioritat et comentaven fora de micro que aquesta era una candidatura molt potent i que a més comptava amb el suport institucional. Recordem que la del Priorat parteix des de baix, cosa rara, però que últimament ja veiem que s'està convertint en cosa habitual, que determinats idees i determinades iniciatives arrenquin des de la societat civil. Tot i això, repeteixo, de que hi havia una candidatura institucional, es va ser capaç de tirar endavant el punt que estem ara. Respecte a aquesta qüestió dels parcs naturals de la Serra de Prades, ha estat una d'aquelles notícies que ja entenc que en parlarem, i des dels serveis informatius jo us puc avançar que estem en la pista d'obtenir més informació al respecte, no només d'aquest parc de la Serra de Prades. Jo també em quedo en el que diguéssim que publicitar des de la Generalitat. El conseller Santibila va parlar de tres, el de Prades era un, però és que es parla de que seran set fins al, això sí, fins al 2024, queda moltíssim, i hi ha una hipòtesi, repeteixo, és una hipòtesi que jo tinc i que m'agradaria comprovar, costarà una miqueta, però entenc que al final en sortirem, des de si entre aquests nous parcs que ens van dir aquesta setmana, també el tema, potser no parc, però espai natural o alguna categoria d'aquestes, o alguna figura de protecció d'aquestes, per la Serra de Llebrera.
Sí.
És una hipòtesi, almenys per part meva.
I no es parlava també que a la Terra Alta potser hi hauria cavalls i pàndols o alguna cosa així?
Repeteixo, es va parlar de set futurs parcs, però només es va parlar de set futurs parcs fins al 2024, però només allò de dir aquest de posar els noms i cognoms, només van ser tres,
sí.
I un era la...
No, jo me'n recordo Prades. Que quan teníem les reunions al Consell Comarcal, ja fa anys, que jo hi anava amb aquestes reunions, que es demanava el parc natural de Montsant, que al final se va aconseguir, sempre vam demanar conjuntament Prades, Llebrera, la Serra de Llebrera, i la interconnexió entre Prades i Montsant, que és la Llena, la Serra de la Llena, que al darrere hi ha les Garrigues, ja. I amb això haguéssim tingut un parc formidable, que inclús hagués pogut tindre un nom sol, però clar, se tenia que fer tot alhora. Però com que no es va fer, doncs ara cada part tindrà el seu nom determinant. Però bueno, a mi els noms no m'importen, a mi el que m'agrada és que siguin parcs naturals. Les Muntanyes de Prades és una preciositat,
sí.
És una autèntica passada. I ara, clar, aquí a Tarragona en tenim dos, tenim Montsant i els Ports. Bueno, ara ampliarem a tres i m'agradaria moltíssim que Llebrera també ho fos, perquè la Serra de Llebrera també és una autèntica passada. Són serres molt, molt salvatges, que la mà de l'home no ha intervingut excepte el pastoret, o gent doncs més aviat eremitans, ermites, i per això s'ha conservat també. El Montsant està considerat una de les muntanyes més ben conservades d'Europa, precisament per això, perquè la mà de l'home no hi ha influenciat.
El més complicat, el Montsant?
Bueno, per això. El Montsant, l'avantatge que té és que l'única pista que té és la que arriba al barc i puja una mica més amunt. Però tot el que més ho has de fer veu. I això que l'ha ajudat molt. Què ha passat amb els altres parcs naturals que hi ha a Catalunya, Colselló, i tots els parcs que hi ha al Pirineu? Tot i a pistes, la gent pot arribar en cotxe a tot arreu. Pues ja no es conserven de la manera que s'han conservat els nostres. És una opinió.
No, no.
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també participeu en aquesta tertúlia des de casa. Hem posat damunt de la taula, hem començat parlant de la candidatura del Priorat a la UNESCO, hem passat a parlar dels parcs, amb la notícia que coneixíem aquesta setmana de que és la Serra de Prades serà considerat parc natural.
És que jo he parlat de Prades perquè relaciono que pot anar de la mà amb les intencions de la Generalitat, amb reforçar molt la candidatura del Priorat.
Veurem.
Encara que siguin comarques diferents, bueno, hi ha part de Prades que és Priorat, però considero que si miren cap a aquest costat no s'afavorirà.
A mi també m'agradaria posar avui damunt de la taula dos qüestions relatives a Falset, una d'àmbit econòmic, l'altra cultural. La primera és aquest canvi en el coeficient de l'IBI per part de l'Ajuntament, que la pugen, però tot i així, degut a la revisió dels valors cadastrals, en principi haurien de baixar el que paguen els contribuents. Sentíem l'alcalde de Falset, el Jordi Puigeu, a l'informatiu, assenyalant que no s'esperin una baixada igual per tothom, sinó que en alguns rebuts es notarà més i en alguns es notarà menys.
És proporcional.
És positiu o no?
A veure, tot és positiu quan hi hagi una rebaixa per la gent, perquè realment estem en unes situacions delicades. El que passa que llavors també, vale, dius, molt bé, mos va bé que mos ho rebaixin, llavors ho apugen. Suposo que l'Ajuntament ho deu apujar una mica per no perdre tants diners. Perquè si realment s'apliqués la rebaixa que diu l'Estat, l'apliquéssim la rebaixa de l'IBI, quants diners perdria l'Ajuntament de Falset?
És que aquesta és l'altra, diguéssim, l'altra cara de la moneda. Amb aquest augment que té en compte la qüestió dels valors cadastrals, l'Ajuntament deixarà de percebre 50.000 euros.
Només? Vale, doncs així no és tant, tampoc, no?
Home.
A veure, 50.000 són molts diners. 50.000 són molts diners, però per l'Ajuntament jo em pensava que em perdria més de diners. Vale, 50.000 són molts. Jo n'hi feia un càlcul una mica més superior. Llavors dius, vale, si ha de perdre això, augmentem un 0,05 i perdrem menys.
Perden, es deixaran de percebre.
Deixaran de guanyar.
Deixaran de percebre aquests diners, clar.
Deixaran de percebre els 50.000.
Sí.
Ah, doncs així.
Bueno, és com perdre'ls, perquè si ara entraven i ara no entren...
Bueno, doncs llavors suposem que n'entraven 100.000, ara n'entraran 50. Perfecte. Sí. Vale.
Clar, si la situació de l'Ajuntament fos una situació, diguéssim, normal, que no hi hagués els problemes que hi ha i que són reconeguts...
Sí.
Però és que, clar, la situació de l'Ajuntament tampoc és que...
Per això suposo que han hagut de fer un augment, perquè encara no era dels que pagaven més l'Ajuntament de Falset, sinó que encara té un marge per augmentar l'IBI i ha augmentat aquest 0,05.
Sí, però 0,05 és...
És la part que pot tocar l'Ajuntament. Sí, recordem que l'IBI, la part important, la marca el govern espanyol.
Però el 0,05 és... pràcticament no res.
Sí,
respecte a l'any passat.
Eh?
I és algo.
Bueno, però...
Clar, ara estan
què és un 0,05 de 1.000 euros? 5 euros? No.
Bueno, però vale, 0,05 és molt poc, però carall, pues, si rep los 50.000, doncs ja és algo.
Bueno, però vull dir que no compensarà ni molt menys ni un 2% d'aquests 50.000.
No.
Ara serà interessant veure com aquesta decisió afecta els pressupostos, perquè de moment Falset encara no té els pressupostos del 2014 aprovat. Des de l'Ajuntament comenten que en breu ja els veurem, però clar, això també tindrà la seva incidència.
Clar, perquè llavors si no hi ha aquests diners de més, l'Ajuntament haurà d'anar ajustant altres coses. I ja ho, és que no l'he sentit el senyor alcalde, que ha dit que retallarien algunes coses o no? No ha dit res d'això.
No, ell senzillament ha posat aquesta situació, sí, que si deixes de percebre 50.000 euros, si era un ingrés que tu comptaves, també hauràs de retallar 50.000 euros a la despesa.
D'algun lloc, clar, hauràs de treure...
Aquesta llei estatal de l'IBI, jo no l'he acabat de comprendre, potser no l'he llegit tampoc bé, però que és d'obligat compliment per totes les comunitats?
Clar.
Sempre, de base, perquè, crec que aquí no hi ha hagut canvi, és el fet de que hi ha una part que marca l'Estat i aquest percentatge que poden... que marquen els ajuntaments. I és aquí on hi ha aquest càlcul de...
Sí.
I, a més, està molt marcat, crec que és entre 0,4 i no recordo la part, la part màxima. O sigui, pots decidir un percentatge, però tens molt marcat.
Sí.
Pots deixar un poc. I, bueno, i ho fas i ja està. Segons les necessitats que tens al poble, fas una mica més o fas una mica menys, ja està.
Llavors... Sí, perquè no és el mateix un 0,4 que un 0,05. Perquè un 0,4 són 40 euros de cada 1.000, però un 0,05 són 5 euros.
És que ja s'aplica un tant. I llavors l'únic que fa l'Ajuntament és, a part del tant que aplica, ha pujat un 0,05% del tant que ell ja aplicava.
Perquè ens entenguem, a dia d'avui aquest percentatge a l'Ajuntament de Falset està en el 0,55.
Exacte. Però si abans aplicava un 0,50, ara ja ha posat el 0,05. Ha pujat 0,05 i ara s'aplica el 0,55.
Amb aquestes conseqüències pels ciutadans d'una banda i per l'Ajuntament.
No, perquè aquesta llei està m'estranya i tot, perquè el govern central obligui a baixar impostos, és que està m'estranya.
No
es fa, això és una decisió estrictament de l'Ajuntament.
No, però a veure, se baixa l'IBI perquè es veu que estava sobrevalorat l'IBI d'aquí.
Una d'aquestes conseqüències de la bombolla de la construcció.
És molt bona, però això sobrevalorar l'IBI d'aquí, l'IBI de tot arreu, pràcticament, home. Sí. Imagina't, anem a Barcelona i veuràs el sobrevalorat que està l'IBI.
És igual, no, ara no tant més igual que tinc dos noies allà, però bueno, però lo que resulta és que sí, vale, estava sobrevalorat pel que fos. Si ara la baixen, l'Ajuntament deixa de cobrar uns ingressos. Què fa l'Ajuntament? Apuja o encara un tant per cent que amb ell pot apujar-se'l i l'aplica, ja està. Que potser pagarem menys, pagarem algo menys, uns ho notaran més, uns altres ho notaran menys, ja està.
Home, en la situació en la situació econòmica actual, jo entenc que com a ciutadania...
Sempre va bé, eh?
Sempre va bé que hi hagi alguna mena de rebaixa, el que passa és que, repeteixo, no sé a quin punt... a la institució de l'Ajuntament això li pot acabar produint problemes.
Home, aviam, de bé no li anirà a l'Ajuntament, això.
Clar que no.
De bé no li anirà. Però clar, la gent té una necessitat imperiosa de que li baixin els costos de tot, tu. L'IVA mateix hauria de tornar a baixar immediatament, és que la gent ja no pot resistir això. El 21% és una bestiesa enorme. La gent que té diners ficats en un banc o en una caixa, els ahorros de la vida, l'Estat se li queda un 21% dels interessos. És que faiguis el que faiguin, te foten unes clatellades. La gent que arriba molt just o no arriba a final de mes, doncs aquestes coses els estan fent un mal tremendo. Uh-huh. La situació del país està fatal. Inclús a Catalunya tenim un percentatge molt alt de gent baix la llinda de la pobresa.
Sí. I cada vegada s'augmenta i cada vegada hi ha més gent a l'atur, perquè això que diuen, no, ja està repuntant, bueno, per algú potser sí que està repuntant, però per uns altres encara no.
Bueno, però això són dates falses, està repuntant, però hi ha 125.000 persones menys apuntades a la Seguretat Social.
Sí, però llavors te surt...
Perquè són persones que han marxat o persones...
Ah, això. És que llavors te surten i et diuen no, d'enquests un tant per cent molt elevat que tampoc te clarifiquen quin, perquè els tant per cent sempre van molt bé dir hi ha un tant per cent d'això, un tant per cent d'allò.
Hi ha menys paro que l'any passat. Ah, molt bé.
Sí, per què?
Però hi ha 125.000 persones menys que paguen a la Seguretat Social. Per tant, hi ha molts menys diners a la Seguretat Social.
Exacte.
Això és l'altra cara de la moneda que no la mostren mai.
No.
Només mostren la cara que els interessa.
Hi havia... crec que era... no sé si és el Wall Street Journal, un article parlant d'això, amb dades del fet de la gent que està marxant, dels immigrants que al seu dia van vindre i que ara tornen a marxar, i també dels que marxen d'aquí. I la veritat és que les perspectives, que la perspectiva que fan en els anys que venen, ells, home, assenyalen que la situació serà una mica preocupant. A més, tenint aquest volum de de persones a l'atur és allò de, escolteu, teniu un us està venint un problema que tindreu al tombar de la cantonada. Clar, sense determinades afirmacions triomfalistes
no.
I dius, no sé, jo no m'acabo de creure el...
És que les certs... persones comptabilitzades a l'atur...
Brindis al sol.
Mm? Que diuen que podem ser 6 milions, o a prop de 6 milions... tampoc, també és una lletra falsa d'això, perquè hi ha molts més aturats d'això. Perquè si contem que hi ha 1.400.000 famílies a Espanya sense cap ingrés, vol dir que la Seguretat Social no els ja paga, per tant no estan a l'atur.
No els comptabilitza.
Perquè no cobren, no cobren d'enlloc. Llavors, si sumes 1.400.000 famílies i dius, bueno, 1.400.000 famílies, només que ho multipliquis per 3, perquè parlem de famílies, eh? O per 2, però no és lògic que seria multiplicar-ho per 3.
Multiplica-ho per 3 i encara et quedaràs curt.
És que la xifra ja se dispara. I per això jo, quan veig aquests polítics que surten amb la rialla d'orella a orella, i diuen, és que tenim menys paro que l'any passat, jo és que els hi fotria dos bufetades. No puc aguantar.
Doncs no t'estiguis, eh? Per mi ja ho pots
però
fer.
Què dic? Home, perquè el tinc molt lluny. Me faria mal a la tele, saps si ho intentés? Però dic, hosti, tu, és allò de les mitges veritats. No hi ha res pitjor que dir les mitges veritats.
Bueno, com, és que ara hi ha molt de moda amb això de dir les mitges veritats, no? Perquè diu que, per exemple, Catalunya no ha sigut mai una nació. Dius, ostres, m'ho han estudiat molt malament a mi.
Oh, però això ho diuen molts, eh? Ho diuen hasta catedràtics d'història, eh?
Carall, i jo que no sóc catedràtic ni d'història, ja em diràs tu.
Sí.
Bueno, aquí bueno. Hi ha el debat entre acadèmics... Sí. Però és que clar, és la frase que sents més a tota a tots els polítics del govern espanyol, és el primer o el segon que diuen.
Però aviam, la història...
Que forma part de l'argumentari que va enviar el ministre d'Exteriors.
Sí, però la història no es pot reescriure. La història va ser com va ser. Vull dir, no es pot canviar la història.
Sí,
però l'escriuen les persones.
N'hi ha que l'expliquen ells i n'hi ha que l'expliquen uns altres. Llavors, si l'explica un d'aquest partit, te la dirà d'una manera. Si l'explica un de l'altre, te la dirà d'una altra.
Bueno, la història s'ha d'explicar tal com va passar. Vull dir, llavors, suposo que diuen que Catalunya no va ser una nació perquè no va ser mai un regne, no? Perquè sempre va ser un principat.
Bueno, i què? I per això no
pot ser nació. També és un principat Mònaco i és un país independent, no?
Clar, i Liechtenstein també. Doncs pues llavors no veigues, no?
Sí.
No, allò no és un principat.
Andorra és un principat, també.
Andorra és un principat.
I també és un país independent.
Bueno, veurem... Dir,
és mig independent.
Potser un dia hauríem de fer una mica de classes d'història i enviar-ho a Ràdio Nacional d'Espanya.
Però no els hi va dir ben clarament que hi havia una Constitució catalana que havia sigut primer que l'espanyola?
Sí, eh? I les primeres Corts democràtiques que van haver a Europa van ser les catalanes, molt abans que les castellanes.
I que les angleses. Eh?
Corts democràtiques, vol dir que el poder del poble decidia el seu representant. Sí, home. Eh?
Bueno.
No ens barallarem per això.
No, barallamos no, però la història no es pot discutir. Això va ser així. El primer llibre en català es va escriure abans que el primer llibre en castellà.
Sí.
Uns 50 anys abans. Bueno, però... No és que vulguem dir és que nosaltres som millor que altres, no, és que vull dir, ja demostràvem que teníem una cultura diferent. Pues, bueno, si sembla que això no es pugui admetre.
Sempre l'hem tingut, nosaltres els deixem parlar, en canvi ells no.
Però el que no entenc és que no ens estimen, no ens volen, som separatistes, som nazis, i en canvi no ens deixem marxar. Amb un altre, un mal veí, li diuen, menys mal que ha marxat.
Exacte.
Oh, quina sort que tinc que ha marxat aquest mal veí.
Per algo, sí,
i nosaltres no ens deixem marxar de cap manera. Com és això? Y porque los catalanes debajo de las piedras tienen panes y el dinero.
Y por eso los lo queremos secar.
Bueno, no veurem sí, què passa com has de...
Però bé, amb un historiador com pot dir que aquestes bestieses amb una conferència. Bueno, que a més està televisada o està.
Però és que lo millor s'ho creu, pobre. I ves, si lo millor s'ho creu. Ah.
Perquè la història
estic parlant d'un historiador,
Sí. Però és que es pot llegir de moltes maneres. Se pot interpretar de moltes maneres.
Jo tinc un llibre a casa del Carrasclet, de l'època franquista, que al final és que li van ficant a trampa Capçanes, les tropes borbòniques del Felip Quinquè, lo van atrapar i el van fusellar.
Jo em pensava que s'havia mort a Àustria.
Sí, va morir a Àustria.
Va morir a Àustria i està històrica... És que... Clar, després hi ha això, se poden escriure i poden quedar determinades coses, però quan hi ha una comprovació, que és que quan la història és ciència, llavors ja és...
Està enterrat a Viena amb una tomba molt, molt maca que diu Bon Carrasclet. Mm. Molt honorable Carrasclet. Va arribar, va
arribar coronel, a ser... no?
Sí, va arribar a ser general.
Ah, al final va ser general.
Va ser general d'una de les divisions de l'imperi austríac. I bueno, va tindre que marxar d'aquí perquè com va perdre el suport dels Àustria, perquè se van embolicar amb les guerres europees i no podien estar per tot.
Home, perquè va heretar el que tenia que vindre aquí, va heretar l'imperi.
Ja que parlem d'història, també l'altra notícia, diguéssim, que va sortir del ple del passat dilluns, a part d'aquesta del Libi que m'ha estat comentant i que ens ha portat a parlar d'història, doncs tornem amb més història. I en aquest cas és, sembla que en aquest ple es va decidir incloure un projecte per tal d'adequar les plantes inferiors, crec que són subterranis fins i tot de l'edifici de la biblioteca, per tal de que hi hagi el museu. Sembla que al final... Després de, jo m'atreviria a dir, 30 anys de discussions i de moviments, sembla que potser i al final ja hi haurà una seu definitiva per tot el material del Museu de Falset o del Centre d'Estudis.
Com per convocar-les dels baixos de la biblioteca.
Sí.
Home, encara davall d'on hi ha ara l'associació de jubilats ja en un parell de pisos més.
Bueno, però no he tingut mai el gust de veure'ls.
No.
Home, des del barranc se veu que hi ha més pisos, però no hi entren mai.
Vale, sí, jo hi he baixat abans.
I són grans?
Sí, sí, sí. Tu ara t'imagines la zona... T'imagines la zona que és... La biblioteca ja no, perquè la biblioteca baixa un pelet més. Llavors, tu t'imagines la llar de jubilats que fa així, llavors tira
sí,
cap
sí,
dins.
Fa una L, sí.
Fa una L i tira cap dins. Doncs el mateix fa el pis de baix, també tira cap dins i tira cap al fondo que toques on hi ha la font del Batlle. Mm. Baix per baix, i a baix de tot hi havia les cavallerisses, que sí. encara es noten les menjadores que hi havia i tot això, és bonic, i llavors també hi havia com una mena de soterrani petit, que allí guardaven l'oví, l'oli i tot, que sí. És bonic allò d'allà.
Sembla que al final una reivindicació històrica...
Bueno, doncs pots arribar. I el problema principal, l'economia. Com sí. Ho fem, això, per arreglar-ho? Perquè està desarreglat.
M'ho has tret de la llengua, no n'havia dit jo, això.
Ostres, passa...
He vist que t'anava sortit i has tirat abans. Sí.
Passa per Europa, la solució.
Passa per Europa.
Veus, sempre hem d'anar a Europa.
El programa líder
carany, sempre
és condició sine qua non per tirar endavant.
El lloc és molt maco.
Europa? Ah, lo de baix, lo de baix sí que ho és, home, lo de baix sí que ho és.
Oh, Europa, tu te'n recordes de la sèrie del Degoll de Goma, oh, Europa, eh?
Sí.
Bueno, tots mos en recordem, però escolta, la veritat sigui dita, si ens toca sortir, sortirem, que tampoc és que ens haguin d'això gaire, els d'Europa.
Home, també és una llàstima que una capital de comarca que som no tinguem museu, també. Sí, perquè ara, d'acord que portem uns anys amb molta crisi, però anys enrere...
Després, si cal, reprenem la qüestió perquè... Jo fins i tot m'atreviré a dir que s'ha convertit en una qüestió còmica. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digui'm, Gaspar.
Doncs mireu, per començar, escolteu-me ens el tet. Avui, fa anys, l'any 44, va començar la gran nevada. Primer. Segon, de tot això que parleu, de diners, de no diners, de fer, de no fer... La meva curta experiència, doncs, us haig de dir, i em faig pesat, i les autoritats, doncs, ho han de posar al cap, s'ha de gastar per viure, però no s'ha de malgastar. I les primeres coses que havien de fer, els senyors de Madrid, que diu que ho saben tot, doncs és si se veia sobrevalorat un 300% les coses, quan va començar la crisi i s'havien de posar les coses al seu puesto, des de dalt havien de començar a demostrar que estudiant i amb menys zeros a la dreta s'havia de continuar fent tot el mateix, amb menys zeros a la dreta, perquè volem tindre els serveis. Si no hi ha diners, amb menys quantitat, perquè si hi ha les retallades, amb menys quantitat, fem el mateix per la societat. Perquè els governs només tenen una obligació, siguin del color que siguin, administrar i ajudar el poble a sobreviure, al poble, no ells. El govern que no defensa els interessos del poble no es mereix res, sigui del color que sigui. Sigui del color que sigui. I no tanta pàtria i pàtria i pàtria que ho demostrin com s'estima una pàtria. A mi em sembla que el Priorat, i tot això que ara parlàveu de Prades, i la primera cosa que s'hauria de fer és donar valor a les gotes de suor dels pagesos i no tants javelins escampats per aquests mons de Déu, ni tant privilegi perquè els senyors vagin a respirar. Més treball, amb més profit, perquè la persona que treballa se mereix poder arribar a final d'any. I els pagesos no hi arriben. El Priorat s'ha arruïnat.
No,
per
tant, Gaspar,
els senyors que van vint de fer quatre marges, que no sabien el valor que tenia, i s'han anat tot a fer punyetes. Hi ha d'haver més terra, més pagesos, més mules llaurant, perquè el Priorat de tractors no n'hi entren. A veure si entre tots posem les coses a puesto i pensem com a persones que volem sobreviure, que no vivim. A veure si teniu tots coneixement i gasteu per viure, però no malgasteu. Bona tarda.
Gràcies, Gaspar. La qüestió és que per gastar s'ha de tindre i últimament costa una mica tindre per poder gastar.
Però aviam, el que ha dit el Gaspar, el primer que s'hauria de fer és reconèixer les gotes de suor dels pagesos. I això el Priorat ja s'ha fet, que és la Carta del Paisatge, que és el que es demana a la UNESCO, precisament, és territori agrícola mediterrani. Això és un reconeixement important als pagesos. Jo que vaig molt per les muntanyes, per aquestes muntanyes amb aquestes selves enormes que tenim per aquí a la vora, però veus els marges enmig. I llavors dius, bueno, això fa 50-100 anys estava cultivat. Pues sí, això el Priorat ja ho ha fet. Només era un incís perquè ho han fet,
sí,
això.
Sí. Hi ha qüestions que també això de que el Priorat està deprimit als 80, primers 90 potser sí, però a partir d'allí estem parlant del boom i és que ho podem dir amb dades a la mà. D'acord, potser a dia d'avui no és la comarca més boient de Catalunya, però res que veure, repeteixo, amb dades a la mà, amb les xifres dels 80, ni molt menys. I a nivell social, fa molta gràcia la qüestió que se'n sovint de ens hem de creure, home, jo diria que a dia d'avui no estaríem on estem. I poso com a punta de l'iceberg la candidatura de l'UNESCO si no ens ho creguéssim.
Clar.
I no s'ho haguessin cregut. Bueno, pot semblar que jo li diré una cosa i jo.
Però hem anat millorant.
Jo m'he trobat moltes coses.
A més dels anys 80 cap aquí he millorat molt tothom. Vull dir, el que passa que ara hem retrocedit amb aquesta crisi, doncs que ja s'han perdut molts llocs de treball a Falset, s'han tancat empreses importants, que treballava molta gent. Però això, clar, això la crisi ho provoca no a Falset, ho provoca tot arreu. Però quan a nivell de vida, a nivell de tot, d'assistència i d'educació, doncs hem millorat moltíssim dels anys 80 i tant. Això.
I a nivell d'expectatives ja no t'explico.
I això, jo com que ho he viscut, ho puc dir, vull dir que no hi ha diferència als anys 80 amb l'atenció sanitària només amb les d'ara. No té color.
Què passa? Que potser hauríem de donar una mica més... Bueno, ara s'estan donant molt impuls entre barrejar els restaurants, la viticultura,
sí, la cultura,
l'excursionisme a peu per veure exacte, doncs... Bueno, això és una altra possibilitat d'anar tirant.
Una de les coses molt, molt bones que considero que ha fet el Priorat és ara tenim tots els senders que anaven de poble a poble, o sigui, els camins antics que comunicaven els pobles estan tots oberts. Ara tu pots anar al Priorat, al poble que vulguis, a peu.
A veure, explica'm el camí de Falset a Pradell per les muntanyes, com està?
Bueno, això més aviat és el fent camí, que no la tertúlia, no és que vulgui ficar en cap altre.
N'hi ha que tant més nets i més bruts, però s'hi pot anar.
Però s'hi pot anar, clar. Sí.
Ara m'han tret
Ara t'hem tallat això sí. de parlar de camins i si mos anem cap aquí o cap
no,
allà.
No, perquè això no, i repeteixo, no és el fent camí amb tot el camí
pel
Joan Queralt. L'únic que
passa és que has de cruzar la carretera des de Falset, perquè has d'agafar l'antic camí de Reus, que és el que porta al...
I no pots passar per aquí, pel camí de les muntanyes?
Sí, l'antic camí de Reus és sí. el que porta a l'unió a la Pedra Santa Càndia,
sí.
a l'antiga Roca
Home,
Roja.
Home, però no cal anar per aquest.
Arriba la Teixeta. No. Bueno, però aquest és el camí ral.
Sí, home, però n'hi ha altres.
No, però el camí, bueno, el camí ral que portava
estan,
de Pradell i Arreus...
Senyors, que se m'estan anant de caminar i estem a la tertúlia, que pensaran els oients que...
Però hi ha oients que també saben on és el camí aquest i el camí sí, l'altre sí. i tot, doncs també els hi va bé.
I que els agrada caminar.
Sí.
No, jo més que res anava a mirar l'actualitat de...
Estem parlant de les virtuts del priorat, també. Pues sí. Me trec les virtuts que té, ai... Té els seus defectes, però els defectes no s'ha de parlar, només s'ha de parlar de les virtuts.
Bueno, també hem de saber quins defectes tenim per procurar minimitzar-los i que siguin menys.
Bueno, però amb la feina de camins s'ha fet molt bona feina.
Perfecte.
Mm. Doncs com anàvem dient, tenim l'actualitat d'aquesta setmana, potser sortint una mica de la nostra comarca. És curiós, una setmana que s'ha parlat poc de Catalunya i de la independència. Home, tot i que hi ha hagut una votació al Congrés bastant, bastant important i que tindrà unes conseqüències
però,
a llarg termini...
Però ja la sabíem, aquesta, com acabaria la votació, no?
I les repercussions que tindrà?
Què vols dir, que hi haurà més gent independentista arrel d'això?
Les repercussions ja estan ja admeses. Vull dir, sabíem que es faria, sabíem el resultat i les repercussions ja sabem quines han de ser. Vull dir, és que... Sàpigueu tot d'antemà, doncs això, aviam què havien de votar al Congrés dels diputats.
Home, això ja espanyol. Ho sabies que votarien que no.
Ja sabies que el PSOE i el PP anarien de la mà.
I la UPyD també.
Ciutadans, que també, i després hi havia...
Ciutadans no, encara no té presència no parlamentària al Congrés espanyol.
Ah, no, perdona, la
UPyD.
La UPyD, perdona.
Que per cert, aquesta xicota de la UPyD, quan estava al PSOE, havia dit que si algú volgués fer... votacions democràtiques, que si el País Basc, per exemple, perquè allà estava el País Basc, que si el País Basc sortia majoria independència, doncs que se'ls donés la independència. I en canvi ara que està a UPyD, doncs a UPydisar, com si diguéssim, que a prendre pel de lloc, donde digo, Diego.
Sí, un canvi de jaqueta, això, eh?
Bueno, igual com aquell xicot lo Rubalcaba, que també va dir que la gent tindria dret a fer la consulta que tal, que se podien expressar democràticament, i ara diu que no, això ho va dir el 90 i no sé quan, i ara diu que no. Hi ha molta gent que canvia, potser evolucionen o potser empitjoren amb el temps.
Jo crec que
no com lo vi que milloren, hi ha que bé empitjoren.
Sí. Aquests desevolucionen, aquests.
Sí.
Desevolucionen. Sí, clar, volem fer combregar amb rodes de molí, perquè clar, a veure, perquè si Catalunya ha de ser independent, ha de ser el vot de tots els espanyols. Sí, home, a Escòcia votaran tots els anglesos.
No.
Ah, doncs, a Escòcia votaran els escocesos.
És que això només ho pot dir un que no tingui dos dits.
Bueno, però és que no paren de dir els ministres això.
No te'ls escoltis. Ells ara estan atacant, perquè ara estan atacant tot el que poden a la ciutadania catalana, per tots els costums.
Ara és la tècnica de
la por. O pel futbol, o per allò altre, o per no sé què, o per no sé quantos. Aniran enganxant tots els punts per anar matxacant. I nosaltres hem de deixar que parlin, i que si parlen se desfoguen, i nosaltres a la nostra, i continuar fent caminet. La formigueta catalana ha d'anar adelantant, poquet a poquet, i anar fent.
Totalment d'acord amb això.
Perfecte.
Totalment
d'acord. Veus com nosaltres arribaríem ràpidament a
un acord? Els comentaris que m'arriben del centre o que llegeixo m'irriten, però momentàniament. Al cap de 5 segons jo no me'n recordo.
Jo canvio i ja està.
No, home, que m'agrada també sàpiga el que diu.
Clar que sí, de quan en quan poses aquells canals que et fan plorar i a vegades del que diuen, però... vas escoltant i tota l'hòstia i mira, però anem fent.
Anirem fent, però. Anirem fent. Perquè, com ho veus tu, Jordi, ja sabem que no ens deixaran fer la votació. Què farem?
Una consulta.
Farem la consulta,
Però si no,
no vinculant,
fer...
No vinculant.
No vinculant.
Ah, però la consulta no és vinculant?
En teoria no
és vinculant. Doncs haurem de vestir d'una altra manera.
Bueno. Anticipar les eleccions. I els partits que la propaganda electoral permet dir, si jo guanyo, proclamarem la independència unilateralment.
És que estem arribant a un punt tan divertit que és que no caldria dir res, perquè tothom ja sap quines són les posicions de partida.
Clar, i tothom ja serà independent.
No, bueno, és que no caldria ni dir ni la paraula independència, és que no caldria ni dir. Només caldria dir som tal.
Clar.
Perquè ja hi ha totes les forces del Parlament català ja estan posicionades i ja se sap qui vol què.
Clar.
Bueno, el PSC més o menys.
A mitges. Uns que sí, els altres que no saben no contesten i uns altres que no.
Bueno, perquè... El PSC la seva posició és que no. Una altra cosa és que hi hagi diputats que jo... mostren el seu desacord.
Me preguntes l'opinió. Jo crec que el PSC és un... potser m'equivoco. No passa res.
No, tu però... opina.
Bueno, opina. És...
No, és la seva opinió.
Jo el PSC crec que és... volem que es voti, però si aquesta votació és respecte a la separació de Catalunya respecte a Espanya, no ho volem. Volem que Catalunya estigui en una Espanya... amb una configuració diferent de la que coneixem.
Sí, federal.
Que...
la federació.
Sí, però això...
Tela, perquè no... A l'altra banda, que no és una, sinó que són 16, les altres comunitats autònomes, jo no sé si tothom...
Sí, quan el Felipe González va proposar fer un estat federal, ho hagués fet? Ho hagués fet? Catalunya no l'hagués demanat mai, la independència. Però com que això va fer volar núvols, doncs... No.
Perquè llavors també hi havia molta gent, molts socialistes, que no eren federals.
Bueno, però vull dir, si s'hagués fet, no haguéssim arribat a aquest punt.
Ja ho sé.
Tècnicament s'entén que el sistema d'autonomies és gairebé federal.
En aquest país no.
Quan es va fer, s'entenia que anava per aquí, sí, que no, però... no era ben bé federal.
Un federal, un estat federal, com poden ser els alemanys i els americans amb les seves diferents coses, se recullen ells els seus impostos i llavors paguen ells a l'estat central. En canvi, Espanya no. Llavors, no, una federació no és com les autonomies que tenim, sinó que van dir, mira, arreglem una mica de cosa, el que passa que llavors no es va estar per la labor i, a més, al despatx del costat tenies uns quants amb galons i doncs anaves fent per no moure't gaire de la línia, perquè si et movies massa s'aixecava un i t'ensenyava el sabre. Però llavors què havies de fer? Doncs van firmar la Constitució, que es va poder, llavors.
Sí, com això de que la Constitució no es pot canviar. Per què no es pot canviar? Una Constitució que té 30 anys no es pot canviar, per què no?
Cony, si l'americana es canvia cada tant per tant.
Bueno, no és ben bé així i el bloc central no és... o el que consideren els dos partits.
Sí, però hi ha esmenes a la Constitució.
Sí, hi ha esmenes, llavors, hi ha esmenes que serveixen per això, per actualitzar-la, que és el que li passa a la Constitució espanyola.
Ai, perquè no es pot esmenar la Constitució espanyola.
Home, la Constitució espanyola, després de tot el procés que hi ha hagut, és que caldria una actualització. I jo...
Ràpida, caldria.
Fins i cada vegada penso més que part de la situació que m'ha arribat, digue-li crisi econòmica com vulguis, també es deu, no com a element principal ni com a raó principal, però sí, en bona part, a l'estructura institucional que, com sabeu, se basa en la Constitució. Sí. I com que la Constitució s'ha envellit, tot el que més ha envellit amb ella. I no s'ha sabut posar el dia i ja estem on estem, jo entenc en part per això.
Sí, no? I te dono tota la raó.
Sí, sí.
Perquè la Constitució aquella, que no agrada a ningú, avui, sobretot els catalans, en aquell moment ja està bé perquè és l'únic pas que podien fer. Bueno, la qüestió és aprovar això com sigui, que hauria de ser més completa, però la qüestió és sortir del pas com puguem i començar a fer una democràcia real. Bueno, això ja es va fer bé, i es va fer bé perquè era el moment que no es podia fer gaire cosa més. Però després, al pas dels anys, home...
Quan les coses anaven bé...
Que té 30 anys, home, canvia-li aquest cotxe.
Home, el que m'agrada també és que n'hi van haver molts dels que llavors eren Aliança Popular que van votar que no a la Constitució.
Sí,
I ara l'enarboleixen com si fos la màxima garantia. Jo també vaig votar que no, però no l'enarbolo. Jo dic que és una desgràcia com una altra tindre aquella Constitució. Pues ja està.
I molts d'aquells de l'Aliança Popular ara estan al PP.
Home, no molts, quasi... Tots, menys els que s'han mort, estan tots allí. I alguns que s'ha passat a UPyD.
O a Vox.
Cada
més. S'amplia l'oferta.
S'amplia l'oferta.
L'Alejo. L'Alejo arribarà president del govern amb la Vox.
No ho sé, però no se'n digueu, perquè les properes eleccions a l'estat espanyol poden ser molt interessants. I a Catalunya s'avancin o no s'avancin,
Déu-n'hi-do. És que el PP que quedarà desmembrat, tal com està.
Jo no sé si tan desmembrat com... almenys les paraules del Jordi, com t'interpreto, però sí que la dreta, que abans votava allò en bloc al Partit Popular...
Ara aquí... votarà amb un altre, sortirà l'Opox aquest, sortirà i dirà, pum, tirem cap aquí, i per tant molts del PP s'aniran cap a...
Molts.
Bastants.
Veurem,
veurem. Bastants. Ei, bastants.
Molt pocs, Jordi.
Bueno, ojalà m'equivoqués i els altres votessin amb un altre, però no sé.
Perquè aquelles declaracions polèmiques va fer l'altre dia a la televisió l'Alejo Villalquadras.
Jo és que,
no me'n vaig...
Totes van en el mateix sentit, més o menys, eh? És, sí. És el tema de...
El programa del Cuní va ser.
No et puc ajudar, Miquel.
Sí, només ho vaig escoltar un moment, perquè veure'l i sentir-la en aquella veu de sàtir que fa, ja plego, tanco.
El discurs és sempre el mateix, és sí. Espanya...
Espanya unida... i Espanya, i... I Catalunya res, que nosaltres no tenim cap dret.
El president de la Generalitat tindria que estar en la càrcel.
Sí, i que los demás todos al paredón i coses així. Llavors dius, però ho pensa.
No, però que el Mas havia estat a la presó, sí que ho va dir, això ho va dir públicament.
És igual, mira, què hi farem. Per cert, una cosa que ens afecta una mica a tots els falsetans. El falset va de retro, ja hi ha 1000... afiliats, eh?
Ah, sí?
Sí.
Sí.
Ja va bé, eh?
És curiós, és una...
És una pagineta que amb un parell de mesos ha tirat milles i pelante i fa distreure la gent.
I la pàgina, com se diu, perquè la gent no sàpiga?
A veure, és una pàgina de Facebook, comencem per aquí.
De Facebook, sí, home, però pot tenir una adreça electrònica, no?
Sí, té una URL. Sí.
Sí.
Jo crec que de sàpiga la gent per entrar.
És de Facebook, el que passa és que crec que has de tindre un perfil en aquesta xarxa social.
Has de tindre un perfil a la xarxa social de Facebook, si no, no hi pots entrar. I llavors, quan tens el perfil de Facebook, demanes ser soci o que algú te faigui?
Ser soci.
Bueno, ser soci, a veure, ser amic, seguidor. Se diu seguidor, no?
Vale.
Doncs, i llavors t'hi fas o t'hi fan, i està.
És curiós perquè abans parlàvem d'història i potser és una de les maneres menys acadèmiques, però que allí hi ha molta història.
Molta. Sí, hi ha molta història, clar que sí.
Molta, i veus alguna...
I la llàstima és que encara... La llàstima és que ara mos en donem compte de que haguéssim hagut d'estar escoltant els nostres pares o els nostres avis quan mos explicaven lo de les fotos, perquè ara dius, ostres, i ara aquests qui són? I això on és? I no sé què. I en canvi, bueno, i sempre surt algú que mos fa el comentari, mos fa sí. L'explicació de tot i llavors dius, ostres, que bonic i tal. Doncs això és part de la història. Això és part de que tenim a tots el poble.
I és la història feta, tornem a lo d'abans, des de baix.
Des de baix.
Sí, no hi ha una la història del poble feta pel poble.
Hi ha fotos força molt interessants. I a mi el que m'agrada és el fet de veure com ha canviat la quartera.
Ostres.
La quartera, el carrer de dalt...
Bueno, però
la quartera ha canviat 4 o 5 vegades.
No sé si és l'expressió... Però gairebé diria que em fascina veure com ha anat canviant, com era, quins edificis hi havia en el passat, que ara sí. Ja no hi són, i ara n'hi ha uns altres, sí. Quins arbres, com era la plaça, és... A mi és una de les coses que més m'agrada d'aquest, sí. Va de retro. Més enllà del tema de les persones que hi surtin,
el pont també ha variat.
Veure gent que he conegut amb els cabells blancs quan no es portaven tan blancs i a vegades fins i tot quan aixecaven dos pams de terra també és força curiós.
O quan
els
teníem més negres i ara són més blancs.
No, que és molt bonic, perquè reconeixes persones que te n'havies oblidat totalment. Ai, sí que t'és aquell, mare de Déu, que no m'havien recordat mai més d'aquesta persona.
Miquel, o que no has vist mai.
O que no has vist mai. I diu,
bueno,
mira, aquest
no
és fulano.
No,
no, però tu no el coneixes, però quan t'expliquen la foto aquí, allí, o que t'hi posen els noms, ostres, aquest era fulano.
Vale. Sí, també, clar, també forma part de la boniquesa, això, però vull dir que tu recordes gent mirant la foto que te n'havies oblidat.
Sí, sí.
Que dius,
sí,
ai, sí. Bueno, és una part de les coses boniques, no? A totes aquestes iniciatives culturals estan la mar de bé.
Jo no, Jo és que no m'atreviria a dir que és cultural, és senzillament...
Home, sí que és cultural.
És compartir un passat... És que, a més...
Llavors és cultura. Si comparteixes ja una sèrie de coses que et fan recordar i que et fan saber part de la història...
És la cultura del teu poble,
és cultura,
això.
Llavors, clar, és cultural.
És el que diu alguns, Jordi, veus alguns els carrers com han canviat, veus la gent, veus les camisades antigues, clar, ho veus tot.
T'ajuden a entendre algunes coses, fins
sí.
i tot.
Sí, 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 sí.
I a mi n'hi ha unes també que em fan molt gràcia, són les institucionals.
Sí, sí.
Com aquestes ha canviat la gent, també... amb la manera, vull dir, no la gent amb la manera
de
vestir.
N'hi ha que no han canviat,
Miquel? No, però, no, però me refereixo, me fixo molt amb la manera de vestir de les àvies.
Sí, sí, home, tu diràs. Tu
jo
diràs
me'n recordo les àvies d'aquest poble, quan jo era petit, les àvies, contant la meva, totes anaven més o menys vestides igual.
De gris o de negre?
O de gris o de negre, amb un macoderet al cap. Jo tinc una foto de la meva àvia amb el meu pare, el seu germà i la seva germana, i la meva àvia tenia 40 anys allí. I aquella foto sembla una dona de 80, perquè tota negra, amb el mocadoret, ni maquillada, ni... perquè en aquella època això no es feia.
Això no es feia.
I dius, hòstia, l'àvia, tu. Ara una dona de 40 anys és una noia esplèndida, no?
I tant. Doncs, i tant.
Veus que ha vingut...
Veus que l'esperança de vida ha pujat.
Sí.
Sí, home, perquè abans quasi... I jo me'n recordo, quan anava a casa dels amics, tothom, més o menys, tenia els mateixos mobles, el mateix estil de mobles, vull dir, la vidriera a casa, amb el mirall gran.
Sí.
Un era així, l'altre era... Però tots, més o menys, eren... Això m'agrada a mi comparar-ho. Jo, quan m'ensenyen una casa abandonada amb mobles, jo disfruto. Sí, m'agrada molt.
Perquè tot... veus els mobles aquells antics que et sonen.
Les làmpades totes eren d'aranya, així o aixà, però és que era... No hi existien les diferències que hi ha ara. Que, home, les diferències que hi ha ara no s'afavoreixen, no vull dir.
Sí.
Però veus que... Jo quan veig les fotos de les àvies, és que totes eren igual, tu, és que fetes el motlle.
Clar, és que a vegades agafes una foto d'aquelles i dius, ostres... A veure amb qui conec, perquè, però com que totes s'assemblen, vas mirant.
Senyors, ho haurem de deixar aquí, en aquest repàs que hem fet, aquesta menció al Bar de Retro. Suposo que tornen a sortir al llarg d'aquesta temporada de l'Hora del Vermut. Ho hem de deixar fins aquí, un servidor d'aquí 4 minuts ha de tornar amb una història diferent, com és el Rius de Vi. Agraïus, com no, al Miquel i al Jordi que compartir aquesta estona de tertúlia, de records i una mica d'història. També a l'Anton Vidal Júnior, que ha estat al control tècnic i que ha disfrutat molt amb el final de l'informatiu. I esperant doncs, que ens retrobem la setmana vinent a partir de la 1:05 aquí a l'Hora del Vermut. Gràcies, com sempre, per la seva atenció. Adeu.
Adeu.